Aquest patriotisme per la selecció pel Madrid molt ràpid aquell mateix any. És insòlid que passin aquestes coses. I a part, no és per res, però fer-li això a Gerard Piqué...
És no saber res de Gerard
Piqué. O no voler saber res de Gerard Piqué i del seu caràcter i de com és. Mm. I a part, després de veure les imatges de Piqué, que jo crec que a tots se'ns va quedar veure'l com responia amb gairebé plorant als mitjans el dia 1 d'octubre, veient el que estava passant, com se t'acudeix plasmar-li amb un paper que ha de rectificar aquelles emocions?
Sí, no sembla la millor...
No sembla la millor idea, però, en fi, és el que van triar, en particular Lopetegui, perquè al final Ramos és el capità.
I Ramos,
però...
què pinta exactament també en aquesta equació de...
Era el capità i no va especialment sobrat de neurones.
No.
Aquí lligava tot. Marcos...
Es que está dicho todo, ¿no? Está dicho todo porque, primero, coartas la libertad de expresión de una persona. Segundo, dudas de su patria, de su lugar de origen, de lo que él siente y quién es el seleccionador español para irle con un papel a decir lo que tiene que decir. Si tiene algún problema, que lo diga el seleccionador y punto. Y ya está, y que deje tranquilo y que Piqué se exprese como lo que quiera y que se exprese lo que siente, y porque, como decía Nais, se expresó así justo después del partido y ahí no hay mayor emoción y mayor autenticidad que lo que mostró Piqué después de ese partido, que yo todavía tengo muchas dudas y muchas lagunas sobre lo que ocurrió en aquel partido, antes del partido.
Oh, sí, ahí ho comentàvem. A mi m'agradaria que Piqué expliqués què va passar al vestidor del Barça. Això ja sé que més o menys ja ha anat transcendint, sí, però que s'ha posat a fer revisió històrica, hosti, quan vulguis, Gerard. En fi, Salmurri, Laia, Tudurris, alguna cosa més?
Res més.
Tudurris sona fleca.
Ah, sí?
No.
Sí.
Ah,
sí.
No,
però
és més o menys.
A una
fleca. Sí, és una fleca molt famosa, però...
Ah!
Sí, sí, sí. Bueno, aquí una mica de públic.
Ja no entro en temes. Això també era un grup de rock català. Vols dir que no?
Sabra, això que ha passat a publicitat quedarà per la intimitat, però et perseguirà.
Home, ara, però això és molt lleig, ara.
Es pot explicar?
No, explica l'escena. Jo no sé
què... Estic ben orgullós.
Estàvem sentint la promo del dia del tio, que vindrà el Titó a cagar el tio.
Sí, el matí de Catalunya. I a mi m'ha generat una gran il·lusió, perquè a casa som molt de Titó, i a la meva dreta...
A la meva dreta
s'ha dit qui és Titó, cosa que hauria de comportar sanció i d'uns quants partits.
I jo, a la meva esquerra, he resolt el dubte del Marcos. Home, el cantant de Brahms. Però és o no és?
I així estem, que és dilluns.
Com es diu el cantant de Brahms?
Titó.
Doncs ja està, és el que jo he sentit.
No, gairebé tan mític com...
A mi més. Tot això seguim sense saber... qui és, no? Marcos, no.
Tu tampoc saps qui és el Titó?
Només ho consumiu els que teniu nens petits. Us haig de
confiar. Però molt petits, qui és?
El Titó és ara mateix una de les estrelles
de Sant Jordi.
Pels nens. El Titó canta i va pels llocs i ensenya als nens, doncs, Catalunya. I llavors hi ha una cançó molt famosa que costa...
Estàs definint el cantant de Brahms? Va pels llocs i defensa Catalunya, collons! Estan parlant del mateix.
Això té una mica de...
Com és la cançó de Titó, Costa?
No em facis...
Obriu, cabretes, que sóc la porta...
No, que sóc jo! Tu ets en Corcuera, aquesta sensacional cançó. Sensacional cançó dels Brahms. Amb aquesta sí que m'atreveixo.
Molt bé.
Va, Tudurri, gràcies.
Adéu-siau.
Sensacional, va, que en dia n'hi ha. A veure, Manel Elias és un home que ho ha fet tot en el món de la comunicació, però que té un passat en el Club Super 3 i, per tant, Manel Elias, sí? Bona tarda.
Bona tarda.
Ningú com tu per valorar la dimensió de Titó.
Titó, una dimensió molt important, sí. És un dels personatges que més ha triomfat darrerament i, a més, amb una proposta que, si la veus d'entrada, semblaria que no hauria de tenir l'èxit que ha tingut i està molt ben aconseguit. Et porta per tot Catalunya i, a més, personatge real... I molt ben aconseguit, sí.
De fet, és, permeteu-me que ho digui així, és un personatge que no és original. Crec que l'original es deia Blippi o una cosa així.
Hòstia, ja ni me'n recordo, jo.
Jo l'he vist... això és en anglès, però jo l'he vist doblat al castellà llatinoamericà i és per fotre's un tret al cap. I aquí jo
doncs
crec
aquí
que...
està molt bé, sí.
Ho han fet de fàbula.
Jo soc més el Tomàtic, el Petri...
Va, però és la generació anterior. Clar, jo també.
El Mega Zero, la Ruiz.
Que després em diran, és que ara dius que anem tard. Manel Elias, al capdavant del Catalunya Nit, avui circumstancialment sense Titó, però amb molts continguts.
Sí, avui és 25ena, 25 de novembre, això vol dir que és el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Hi ha hagut manifestacions arreu del país aquesta tarda. Farem un recorregut per saber com han anat avui al Catalunya Nit. El lema és la vergonya i la por per als agressors. Recordem que aquest any 16 dones han mort per les agressions de les seves parelles, exparelles o fills, i la prova de com de greu és la situació és que avui
16
mateix...
només a Catalunya.
Sí. I que avui mateix, per exemple, parlarem d'un cas a Oriola, que han detingut un noi de 17 anys per haver matat ahir a la nit la seva exparella. Ella ho havia deixat de 15 anys. És a dir que la situació és realment greu. Parlarem d'aquests casos més greus, però també dels micromasclismes. En fi, entrevistarem a Gemma Nicolàs i Mònica Morlans, que són especialistes en violències masclistes, i en el cas de la Mònica també és supervivent, i per tant puc parlar des de diversos punts de vista. Tindrem també al Catalunya Nit a l'actriu Mariona Ribas, que ara, a banda de la seva carrera professional, ha afegit un altre vessant, que és la de coordinadora de les escenes íntimes. En aquest món hi havia molts abusos i moltes situacions incòmodes, també, quan hi havia escenes de sexe. Doncs ara hi ha persones als rodatges que s'encarreguen de dir fins aquí, coreografiar-ho tot bé per assegurar que no hi ha abusos. Per tant, de tot això en parlarem avui al Catalunya Nit, també d'aquesta querella contra el rei Joan Carles I, que un grup de juristes ha impulsat. L'acusen d'haver pagat aquells 5 milions a Hisenda quan ja sabien que l'estaven investigant. Això seria una situació irregular i per això han firmat aquesta querella. Nosaltres entrevistarem a Joaquín Urías, que és expert en dret constitucional i un dels impulsors de la querella. També passarem per Nova York, perquè aquesta matinada s'entreguen els Emmy Internacionals de Televisió, i entre els nominats hi ha Punt de No Retorn, de Raúl Gallego, que és aquesta sèrie de format curt. És una de les categories a les quals s'entreguen aquests Emmy Internacional, que es pot veure a la plataforma 3CAT, i veurem si finalment és un dels guardonats. I passarem també pel Teatre Tívoli. Es farà a partir de les 9 de la nit la gala Amb un altaló per València, en solidaritat als afectats de Parladana. És per recaptar fons, i hi ha des de Clara Peia, Emma Vilarassau, Sol Picó, Degoll de Gom, Josep Maria Pou, Julio Manrique, Joan Dausà i moltíssims més.
Molt bé, doncs a les 10 al Catalunya Nit amb tots aquests continguts. Gràcies, Manel, t'escoltem.
A tu, fins ara.
Pop-up vespre amb Sònia Gelmà.
I recuperarem la Sònia Olear. Sònia, hola de nou.
Hola.
Perquè ens resumeixis, per aquells oients que s'hagin incorporat ara a l'antena, què poden sentir a la primera hora del Tot Costa?
Doncs a Hansi Flick i a Íñigo Martínez, que avui han parlat abans del partit de demà amb el Brest a Montjuïc. El missatge és tranquil·litat. També el mateix missatge al Torquelab, amb el Ricard Torquemada, tranquil·litat, per tant, tots tranquils, malgrat el que ha passat en els últims partits. L'Otto Hansi, la Laia ens ha explicat que demà no hi haurà grada d'animació, perquè de moment encara no han pagat. Hem sentit a Gerard Piqué i les declaracions que ha fet al programa Un Clam, on explica què és el que li va passar a la selecció espanyola quan va haver-hi l'1 d'octubre.
El nou Clam, que se'ns enfadarà el Carabé.
Què he dit? Clam nou?
Què he dit? Som Un Clam, potser? No ho sé.
Ah, no ho sé.
El nou Clam. D'acord. I l'app i el web de Catalunya Ràdio, serà mateix i entra. Sònia, què podem trobar?
Doncs us recomano, com sempre, Futbol Català amb Marc Marvà. Aquesta setmana, i arran del que va passar entre l'Europa i el Sant Andreu, doncs què fan? Busquen on i quan neix aquesta rivalitat i per què els derbis s'han convertit en un partit especial per aquests dos equips i per les dues aficions. Perfecte.
Doncs fins ara, Sònia.
Fins ara.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Si et sents trist,
10 minuts passen de les 8. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Ruth ve a parlar-nos de la lesió de Vinícius, que hem sabut avui.
Sí, confirmada pel club, una lesió a la part del darrere de la cuixa esquerra. Mitjans de Madrid situen el temps de baixa de Vinícius en unes 3 setmanes. Per tant, espera el partit més immediat contra el Liverpool, però també Getafe, Atlètic, Girona, en principi no podria jugar contra el Girona a la Lliga, i Rayo Vallecano, i entremig hi hauria un altre partit de Champions contra l'Atalanta. Des del club esperen que arribi a la Intercontinental, que és el 18 de desembre, a Qatar, doncs cap allà situen el retorn de Vinícius.
És un torneig que, si esteu pensant, què? La Intercontinental ha tornat després que s'hagi dissolt el que era el Mundial de Clubs.
Perquè el Mundial de Clubs és el que faran, no?
Clar, sí, el Mundial de Clubs que es feia a final d'any en un format reduït, ara es fa a l'engròs i han recuperat...
32 equipos.
Perdó?
32 equipos.
Sí, sí. Doncs han recuperat el que era... No ben bé la Intercontinental original, perquè l'original era Europa contra Sud-amèrica i ara... No em feu dir qui juga, però... Diguéssim que el campió d'Europa va directe a la final i, en canvi, el sud-americà ha de jugar un partit pel mig. Bé, un bunyolet més de la FIFA, al qual espera arribar-hi Vinícius, perquè, clar, el Madrid argumenta que amb això podria fer un 7-7. Compte. I sí, no em mireu així.
Sí, sí, no, no,
ara mateix... Bé, o sí, o algú pensa, després de veure el 0-3 d'ahir a Leganés, que el Madrid s'ha recuperat.
No, el Madrid no s'ha recuperat. El Madrid no juga bé a futbol. Però a nivell de resultats està en tendència ascendent.
Però ahir, vaja, és el Leganés, eh? A mi em sembla que ahir el Madrid fa molt, algunes coses que no feia bé, com ara pressionar al davant, ser intens, ser rigorós defensivament, que no havia fet en partits anteriors. Fins i tot el... Diria que l'anterior era el d'Osasuna, que guanyen 4-0. Mm. A mi em va semblar millor el partit d'ahir que el d'Osasuna.
Sí, sí, bastante mejor, básicamente porque introduce cambios, coloca a Ancelotti y Mbappé en la banda izquierda, deja libre a Vinicius como delantero centro o falso delantero centro, coloca a Valverde como lateral derecho y eso le da un vigor y una energía defensiva que no tenía, Camavinga en el centro del campo, pero esta baja, y vuelvo a las 7 de la tarde, esta baja es muy importante.
Yo también lo pienso.
De esta manera es una baja de 3 semanas.
Sí, sí, pero en el...
Y al Madrid...
En el momento
normalmente,
en que
quan et diuen 3 setmanes, igual en 15 dies...
Sí, sí. No, no, però ha dicho el calendario Ruth.
Sí, sí.
Liverpool y Atalanta, en clave Champions. Uh-huh. Liverpool y Atalanta, que son 2 partidos, sí, fuera de casa los 2, por lo tanto...
Però saps que cuidado. Tindràs Mbappé per l'esquerra tots aquests partits.
Sí, però no tiene a Rodrigo. Serà... No, ja, tiene a Rodrigo.
Mbappé a l'esquerra pot tornar a ser el millor jugador.
Joder, a Rodrigo li faltava molt poc, eh? No sé, crec que Baranfield no arriba, però...
No, entrat Lucas, només.
Sí, por lo tanto, jugarà con Brahim, Guller, no tiene muchas más opciones.
Hendrik, pot ser.
Podria posar Hendrik, però no el posa mai.
Però és que Hendrik ha desaparecido.
O Bellingham de fals nou, com jugava la temporada passada.
És veritat.
Sí, però en el mediocampo, por ejemplo, el otro día Bellingham jugó bien.
El debat que fan a Madrid és què passa si ara Mbappé jugarà per l'esquerra i ho fa molt bé i se surt, què passarà després quan torni Vinícius, què farà Ancelotti? El deixa a la banda esquerra o torna a fer això que està fent, que no li està anant gaire bé?
Un problema per Ancelotti, el que us he comentat.
No, ara...
Jo crec que la lesió li va bé a Ancelotti. Ancelotti, eh? Al Madrid, no? Ancelotti, i tant.
Ja, li soluciona el problema d'encaix. És veritat que li treu un jugador molt determinant, perquè Vinícius...
Bueno, no, la pregunta és molt senzilla. ¿Ancelotti querría estar el miércoles en Anfield a las 9:05 con Vinicius o sin Vinicius? Pues ya está.
Tengo molts dubtes, ¿no?
¿Cómo?
Per ell, per les hòsties, em perdó, no, pels no, pals no. Que vindran per ell,
no, no.
Tinc molts dubtes.
Pregúntale a Liverpool. A ver si...
És evident que és millor Vinícius que Brahim, si em preguntes això, o que Hendrik, però si la pregunta és si se li complica o se li descomplica la vida.
Para mí Ancelotti se le complica mucho la vida.
Començant perquè el partit d'Anfield... Jo crec que era difícil, fins i tot amb Vinícius, tal com està el Liverpool, no, amb el Madrid a la Champions no es pot aventurar res negatiu.
Bueno, però el Madrid en la Champions este any lleva dos derrotes.
Sí,
però si perds o jugues malament sense Vinícius, sempre pots dir que és que el teu pilotador més jove del món no hi era, però si perds i jugues malament, com fins ara... Perquè Vinícius i Mbappé no saps com col·locar-los, llavors l'assenyalat ets tu, ets Ancelotti. Per mi,
Bé, doncs veurem com encaixa el Madrid aquesta baixa, que a pes és una mala notícia, després per qüestions d'encaix, etc. Ja ho anirem veient. Passem un moment per l'assemblea del Madrid. All of his life.
periodistas de países de menos de 1 millón de habitantes hayan entrado a participar por primera vez este año. Y que además no los conocen nadie. Y con estas reglas ha resultado que, por ejemplo, sin el impacto de los votos de los periodistas de solo 4 países, Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el Balón de Oro.
Vist explicacions millors de perquè un premi és més o menys merescut. En tot cas, és la que va fer Florentino Pérez.
Directament és ridícula.
Sí, jo crec que sí, però...
Sobretot, vaja, en una frase ha ofès a 4 països, perquè per què el criteri del periodista albanès és menys important
perquè
que...
Perquè no els coneix ningú, segons Florentino.
Perquè no hi ha prou gent en aquell país vivint.
Però i el seu criteri...
Considera que ha d'haver-hi un mínim de persones habitant un país.
No, però només aquest any, eh?
Fet, però només aquest any,
quan
si
altres votaven
anys,
a Benzema o a Modric, llavors
quan,
ja li anava
o quan
bé.
El mateix dia pensava que anava a recollir, aleshores li semblava bé el jurat.
Bé, és tot plegat molt friqui.
Jo el I que ja de pas, Jordi, aprofitem per recordar que l'any passat va ser injust que el guanyés Messi, perquè Rodri l'hauria d'haver guanyat l'any passat no Messi, no com aquest
absolutament.
Any.
Absolutament. És boníssim és... perquè, no, tot el carinyo, aquest document no el recuperarem perquè no estarem escoltant tota la tarda de Florentino. Tot el carinyo per a Rodrigo, que tenia que ser el Balón d'Oro per l'any passat.
No t'ho digues, tio.
Exacte.
No t'ho digues.
Mario José Postalric, bona tarda.
Hola, bona tarda. Em deixeu que afegeixi una cosa?
Sí, home, per favor.
Està molt bé que aquests 4 països no l'hagin votat, el Vinicius, però és que, perdó, si no estic mal informada, Alemanya, Anglaterra, han votat el Rodrigo, també. Vull dir que...
Sí,
el tanto, clar,
i algun país més amb més
desenvolupat,
tradició.
No? Sí. Desenvolupat, no? Desenvolupat. Des que ja no anomenaria desenvolupat.
Ja no parlo de desenvolupament, això li deixaria per Florentino, però sí, amb més tradició en el món del futbol. Això sí que és veritat, i en aquest cas n'hi ha molts que van votar per Rodrigo. En fi, jo és que el que em sorprèn, Maria Josep, i aquí m'ajudaràs, és que per les prèvies a l'assemblea tenia la sensació que Florentino seria més dur en alguns apartats i més concloent en d'altres, i en general trobo que el resum, que aquesta sigui la frase més lluïda de l'assemblea, em sembla una mica fluix. No sé si a tu et va decebre en general.
A mi em va semblar una assemblea molt difusa, molt previsible, perquè, bueno, de fet, les 3 qüestions que estaven a debat sobre la taula i que realment els compromissaris havien d'aprovar, totes 3 van ser aprovades sense cap tipus de fissura, no? I el que més em va cridar l'atenció és la convocatòria de l'assemblea extraordinària per tal de convertir, perquè el rerefons és aquest, convertir el Reial Madrid en una societat anònima esportiva. És igual, si vols dir-li una societat mercantil, doncs li podem dir una societat mercantil, que no deixa de ser una derivada d'una societat anònima esportiva, que és allò de lo que ha estat renegant tota la seva vida. I bueno, va ser una de les moltes incongruències i manques de conclusions que va voltar aquesta assemblea, no? Perquè no va ser contundent en moltes coses, amb els temes de números, amb els temes pressupostaris, i és perquè les coses no són com s'han pintat darrerament en els últims anys, i em sembla que se li han acabat els pretextos i les explicacions.
És a dir, que des del teu punt de vista i amb els números que anem tenint, que evidentment no són tots, la situació econòmica del Madrid no és tan espectacular com pinta Florentino.
És que no ho pot ser, de cap de les maneres, i hi ha diversos motius. El que més molesta és que s'enferruqui en la idea de que sí, que l'economia és bullant. No ho és. No ho és perquè quan tu tens un desviament pressupostari amb el que és la reforma del teu estadi, que pràcticament dobla la quantitat inicial, és impossible que això no repercuteixi directament en els seus comptes, no? Sobre això no va parlar gaire, però els números són els que són. El pressupost inicial del Bernabéu, del nou Bernabéu, era de 570 milions, aproximadament. No recordo la quantitat exacta, 575. L'any 2021 van haver-hi 2 ampliacions pressupostàries de 225 més 370 milions. Això dona un resultat de 1.170. Ja portem cua. Però és que, a més, els experts, i estem parlant d'arquitectes, vull dir, de gent que està acostumada a fer obra faraònica d'aquestes dimensions, estan parlant de que l'obra final voltarà els 1.760 milions. Estem parlant d'una xifra
tres vegades
tremenda,
superior a...
Efectivament. Però... Aleshores, això, amb
sort
aquestes
que
xifres...
Sort que es dedica a la construcció.
No, ui, bueno, sobre això també podríem parlar. Us en recordeu de l'Skybar, no? Aquella, sí. Bueno, la joia de la corona. Bueno, doncs resulta que aquesta obra està absolutament paralitzada perquè ha tancat un contracte amb una empresa que no té experiència en res d'això, està totalment endeutada, i això, escolta'm, el patró de la constructora més gran d'Espanya. O sigui que imagina't quina mena de gestió n'ha fet, no? Bueno, això que havia de ser i havia de donar uns beneficis espectaculars, doncs de moment està paralitzat, com el tema dels pàrquings, com el tema dels esdeveniments que havien de tenir lloc al Bernabéu, que també pel tema de la falta de sonorització adequada no es poden tirar cap endavant, i que segons el mateix Florentino Pérez només representen això d'ahir mateix, vull dir, de la mateixa assemblea, un 1% del pressupost del Reial Madrid, però fa uns mesos, amb aquesta quantitat que es podia haver recaptat dels concerts, pràcticament suposaria el poder sufragar tot el deute, tota la reforma del Bernabéu. Doncs ara la lectura és una altra, ara només és, no és gaire important perquè només representa l'1%, però el cert és que els concerts i tota aquesta activitat que tenia lloc diàriament, pràcticament a diari, en el Bernabéu, no es pot fer i, per tant, no es pot recaptar cap tipus de caler. Mm. O sigui que el Madrid, els comptes del Madrid que tenia inicialment previstos no responen a la realitat del moment, ni moltíssim menys. El que pot passar d'aquí un any, d'aquí dues temporades, d'aquí dos anys, no tinc ni idea, però em sembla que no ho sap ni el mateix Florentino. El que sé, i això està clar, és que tota la inversió que encara resta per fer amb el tema de la insonorització i de més, el que no farà és minvar el problema que té econòmic, o sigui, el que farà és augmentar-ho.
Doncs l'assemblea del Madrid, que va ser una bassa d'oli per Florentino Pérez, però ja veieu que la Maria Josep Hostalric pot treure punta de diverses qüestions que o no van quedar gaire aclarides o directament les van explicar com els va rotar. En fi, el que seria una assemblea de compromissaris. Maria Josep, una abraçada, gràcies.
Vinga, una abraçada forta.
Vau estar pendents de l'assemblea?
Sí, hombre, són temes interessants.
Vau superar la part de Namíbia i etcètera.
És que esa és l'anècdota.
Sí, anècdota i no anècdota, perquè però ens quedem en Namíbia i Finlàndia, sí, però la qüestió és que aquest senyor havia d'explicar perquè no hi havia anat i jo no ho vaig entendre.
No, és que no l'hizo. És que digo que esa és l'anècdota perquè eso en el fondo lo que retrata es que el trauma, el enorme trauma que vive el Madrid por la pérdida de un Balón de Oro que sentía suyo, yo creo que les va a durar mucho tiempo, muchísimo tiempo. Primero, no explican por qué no van. Segundo, determinan cómo tienen que ser las votaciones. Tercero, quién tiene valor para votar o no votar. Y cuarto, desprecian a países porque son el Madrid y sienten que son el Madrid. Lo acaba de decir María José. Ahora, sigo sin saber, después de 48 folios tenía la exposición de Florentino Pérez y una hora y 20 minutos, sigo sin saber cuánto ha costado el nuevo Bernabéu, que para mí es capital. O sea, si tú, después de 2-3 años que estás presumiendo de un nuevo estadio, que además no está insonorizado, que además tiene problemas logísticos porque los vecinos no admiten lo que está ocurriendo, usted primero explique cuánto ha costado el Bernabéu y luego... Para mí hay un tema muy importante que va a tener seguro a lo largo del tiempo efecto rebote en Barcelona, que es la conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Eso es indiscutible. Tampoco explico nada.
No explico absolutamente nada.
Dijo que haría un referéndum.
Una asamblea apart, sí,
y un referéndum
apart,
y ya está. Pero no explico cómo sería, de qué manera sería. Estamos hablando de un asunto capital gestió del club.
Per això dic que jo no esperava més, perquè el que ens havia arribat a través de les prèvies em semblava molt més
clar, molt més endreçat que el no que vaig nada. Veure a la, ahir. Que...
A la xerrada prèvia amb alguns compromissaris els va dir que no volia parlar ni de l'estadi, ni de la Superliga, ni no sé què, perquè tenia grans anuncis a fer a l'assemblea. I no en va fer cap. A mi em sembla que és... Jo també la vaig seguir bastant perquè per feina ho vaig a fer i crec que és un Muppet, o sigui, és un guinyol ja d'ell mateix. Em va semblar còmic en algun moment, però també hi ha algunes coses en les que em va sorprendre positivament, com per... li van preguntar diverses vegades pel tema Negreira i va minimitzar, no va voler entrar en res.
De fet, mira, del Barça la referència va ser aquesta. Florentino Nou.
No me voy a enfadar con el Barça. El Barça, si nos abstraemos de los rifirrafes estos que llevan todos los domingos y los forofos y tal, el Barça y el Madrid se tienen que ayudar, se lo digo con toda sinceridad. Somos, yo creo que el primer club del mundo es el Madrid, pero el Barça está entre los grandes.
A mí el que me molesta es que... tu no tinc la sensació que t'està perdonant la vida.
Bueno, sí, perquè ell parla cap a la seva afició.
Ja, no, però és...
el Barça... Estamos por encima.
El Barça
és un gran equip, perquè ho dic jo. Condescendència. Però sí que diu que han d'anar de la mà a la Superliga, que jo estic d'acord. Bueno, jo en aquest vaixell tampoc... estic molt a la Superliga.
Però, Dani, és que no hi ha més. O sea, tiene que defender al Barça porque no hay ningún club ahora mismo que arrope su proyecto. Un proyecto que debería supuestamente estar en marcha de aquí que a 6 meses.
Però els hooligans de Madrid no suporten. És a dir, el que volen és no, que sea enemigo público, que estigui vetat al Barça, que no aneu amb ells, no dineu, aquí, que a vegades ho fan. Aquí, sí, però després van de la mà. I a mi em sembla bé que vagin de la mà i ha posat el model de Netflix i de la Superliga. Què podria passar? Jo somio amb aquest món en el que un espectador pugui pagar 10 euros com si fos Spotify o Netflix i puguis veure tot el futbol. Jo en això estic...
Però jo no em puc enfadar amb el Barça, però en canvi postulo com a acusació particular.
Sí, però és de cara a la galeria, això ho han dit moltes vegades.
Bé, i no anem als dinars de directives, tampoc en fem aquí a Barcelona, perquè hem de fer veure que hi ha un show que en realitat no existeix.
Correcto.
Parlant de moments còmics, el moment en el que diu que Vinícius és futbolista fabricat al Real Madrid, què tal?
Me va a jugar.
Digo, no, es nuestro canterano. Disculpa, o sigui, un jugador pel que tu pagues 50 milions d'euros i que va transitar de forma completament testimonial pel filial del Madrid, ara ja diuen que és una producció seva, aquí, parlant de guinyols, dius, home...
Bé, en fi, que Florentino Pérez és que juga a casa i fa i desfa i se li aplaudeix tot. Insisteixo que per això és una assemblea de compromissaris. Per cert, la del Madrid amb bastanta més presència que la del Barça.
Bàsicament perquè és presencial. Cosa que
no,
el Barcelona
és presencial i perquè per ser compromissari t'has de posicionar, és a dir, has de recollir firmes. Vull dir que ja hi ha un interès implícit del compromissari, però vaja, em sembla que eren 2.000.
Sí, entre les dues, entre presencial i
telemàtica,
1.900, crec.
De 400 o 500 a 2.000, doncs hi ha una diferència.
Sobretot presencial, insisto, que creo que el compromissario tiene que tener la posibilidad de acudir a una asamblea, más allá de que le cueste dinero al club, pero le ha costado dinero al club siempre, en los últimos 30, 40 años, ¿no?
Sí, sí.
No ahora te va a dejar de costar dinero, y creo que en ese sentido la directiva de Laporta lo que está es eliminando todos esos canales y va a la pantalla.
Sí, però la interacció.
De manera presencial potser pots arribar a xifres de 600, 700, si és polèmica, la més polèmica de totes potser va arribar a 1.000, però el que has d'aconseguir és efectivament intentar tenir encara més, més assistència, sí, més representativitat. Potser la combinació de les dues seria una possibilitat.
Com a Madrid.
Molt bé, farem una pausa i hem de parlar de l'Espanyol, on fa la sensació, vaja, és una evidència que Manolo González perilla, hem de passar per Girona i el gran hit d'aquest tram final, sens dubte, és l'expulsió de Muriqui vista pel baròmetre. Ara venim.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SAAU fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Descobreix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vine a Terrassa a fer un passeig pel passat, el present i el futur de la ciència, la tecnologia i la indústria del nostre país. Recorre les exposicions de la fàbrica tèxtil, el transport o la informàtica en un impressionant edifici industrial modernista.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Els gossos són com els teus nens. Et desperten saltant al llit, passen la tarda al parc, per no parlar dels noms que els poses. Pancho! Pep! Aquí! Sigui com sigui, la teva família, necessites un Seat Ateca. El SUV per allò que tu anomenes famílies. Estrena l'ara amb 10 anys de garantia. Seat Ateca, tan nostre, tan Seat.
M'omples la cantimplora?
I tant. Té, ja està plena. Vinga, cap a l'escola, falta gent.
Quan vindrà el bus?
Mira, ja és aquí. M'encanten aquests busos elèctrics.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Hola, sóc l'Eduard Domingo, de l'oficina RAC de Tarragona, i segur, segur que et preocupa la tranquil·litat dels teus. Per això, al RAC t'oferim una assegurança de vida que indemnitza la teva família amb l'import que tu triguis, des de només 40 euros l'any. També tenim assegurances de salut, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Abans que el teu dia soni així...
Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan Pones. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Tinc un objectiu. 42 quilòmetres a la ciutat que mai dorm. Corre la Marató de Nova York. Soc Celia Espanya i això és Lo Repte.
Ho ha aconseguit?
Disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Filmoteca de Catalunya ha preparat un Nadal vermell sang amb el cicle dedicat a Dario Argento, el gran mestre del giallo italià. Thrillers de terror perversos i amb un personalíssim estil operístic, farcits de factismes visuals i de música inquietant que han creat escola. Fins al 12 de gener a la Filmoteca de Catalunya. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina Centre de la Imatge presenta Sota Veu, la primera retrospectiva de l'artista Mar Arza, que reuneix 7 projectes inèdits i 15 peces anteriors que abracen 2 dècades de trajectòria. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El dijous 28 de novembre, el Matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Jo quan em violava, dia sí, dia també, intentava dir no ha passat res, oblidar-me'n el dia següent, ara ja ha passat. Era la meva manera de sobreviure.
Què passa quan el teu abusador és la teva parella?
Jo deia que no, però quan deia que no, em castigava.
Aquest dilluns, dia de la violència contra les dones, coneixem la història de la Sara, que va ser violada pel seu marit durant 20 anys.
No era conscient que m'estava violant fins que m'ho va dir una advocada.
Aquest dilluns de 9 a 10 del vespre, a Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Les violacions matrimonials passen a dins del dormitori, on no et veu ningú.
Make me happy, my skills and funny. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Tocats, 8:45 del vespre, farem actualitzacions ràpides de l'Espanyol i del Girona a tomb del Girona 4, Espanyol 1 de dissabte a Montilivi. Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Costa? Com anem?
Ja han anat informant els programes del cap de setmana, el Tot Gira, el Club de la Mitjanit. La situació de Manolo González queda pendent de la pròxima jornada.
Sí. Aquesta setmana ja ho vaig mig confirmar ahir. No hi haurà res. És una setmana que es preveu
entre moltes cometes, tranquil·la, tot lo tranquil·la que es pot preveure una setmana, que vens d'on vens i vas on vas, perquè te la jugues, eh? Se la juga la Manolo i se la juga l'Espanyol. I al cap i a la fi diria, Jordi, que el menor dels problemes que té l'Espanyol ara mateix és Manolo González. Vull dir que...
Totalment.
Que hi ha tants fronts oberts en tants aspectes que esperem que no, però si dissabte l'Espanyol perd i diumenge es destitueix Manolo González, vindrà Sergio González i la sensació és que si no pots fitxar res a l'hivern, la plantilla és la que és i a l'equip li costarà Déu i ajut mantenir la categoria. No sé si vols que analitzem gran cosa més, però...
No, simplement volia saber quina era la situació i vaja, més clara no pot ser. O Manolo... no sé si guanya, però com a mínim puntua contra el Celta, o se'n va al carrer i vindrà Sergio González, un mite de la casa, no sé ben bé a fer que ell és un expert en situacions compromeses, però realment amb les eines que té l'Espanyol no sé si es pot fer gaire cosa més. En fi, ho anirem seguint i sobretot esperem que l'Espanyol tingui un bon resultat diumenge i no n'haguem de parlar.
Molt ràpidament, el vestidor hi ha el convenciment i una mica la conjura de dir anem a treure aquesta situació endavant, eh? Uh-huh. Vull dir que no és que s'hagin deixat anar ni de bon tros, eh? I dissabte espero que ho veiem només començar el partit. Però veurem el que acaba passant, perquè és clar.
No s'han deixat anar, però... Ostres, que et facin 4 gols en menys de mitja hora és per fer-s'ho mirar. En fi, esperem que la situació redreixi, tot i que ara mateix l'Espanyol és en posicions de descens i amb 7 derrotes en els últims 8 partits. Gràcies, Sergi.
Adéu-siau.
Hola, Solà.
Hola, què tal? Bona tarda.
Girona, òbviament, la cosa ha girat com un mitjó. El Girona torna a golejar, ha recuperat grandíssima part dels lesionats que tenia. No sé si fins al punt de pensar que amb una victòria a Àustria dimecres encara hi ha vida a la Champions. Com a mínim això deia Stuani dimecres.
Sí, sobretot per les puntuacions. El Girona només té 3 punts. Si guanya dimecres al camp de l'Sturm Graz, doncs se situaria 6. I després gairebé hauria de fer una victòria en les 3 jornades que queden, que res, seran fàcils, eh? Perquè el Girona haurà de jugar contra el Liverpool, contra l'Arsenal i contra el Milan.
Ja està fet,
vull dir que no patiu, que guanyant dimecres a Àustria, però la cosa estarà
feta. Però
la cosa
estarà a casa, fàcil.
Sí, per això et dic, o un empat contra el Liverpool, un empat contra l'Arsenal i un empat contra el Milan.
Bé,
què passa?
Cas,
no ho firmaríeu?
Sí, tant. En tot cas, la cosa passa per guanyar a Àustria i després ja veurem. Entenc que l'equip viatja demà i no sé si em recuperaran algú més encara o encara no.
No, encara no. Els 4 jugadors que estaven de baixa no en recuperaran cap. El que està més a prop de repreixer seria Misohoi, però tampoc està inscrit a la Lliga de Campions, però per dimecres hi ha una baixa important, que és la d'Arnau, que van expulsar a Eindhoven, i per tant haurà de jugar francès a l'equip titular.
Doncs demà parlem, demà prèvia d'aquest Sturm Graz Girona de dimecres. Gràcies, Solà.
Adeu.
El baròmetre.
A veure, el Joan Fàbregas estava molt interessat en parlar-nos de jugades diverses del Celta-Barça. Ho farem al final. Hola, Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Però el gran hit del cap de setmana, arbitralment parlant, és l'expulsió de Vedat Muriqi, el davanter del Mallorca, que en una acció atacant, concretament després de fallar una rematada, doncs va acabar fent ensenyant el dit del mig Jaime.
Fent la figa, es diu.
Això, el Campos ho va dir ahir i jo no ho sabia. Fer la figa, en castellà, si no hi arribem fent la figa, fer una peineta. Doncs li va fer a Jaime Mata, el jugador de Las Palmas, que prèviament, vaja, li havia celebrat a la cara, però literalment a la cara, l'error o el fet de que no hagués pogut fer gol. De fet, així ho explicaven al VAR.
Alejandro, mira, te voy a recomendar una revisión para que veas una acción de Muriqi, ¿vale? Donde le saca el dedo en gesto ofensivo a un jugador de Las Palmas, a Jaime Mata.
Le saca el dedo corazón.
Sí, el dedo corazón, sí. Quiero que la observes y que veas también la reacción previa de Jaime Mata.
Ah, o sea, la primeta es de Muriqi, vale, no es de Jaime. Vale, hay una provocación, claramente.
Primeta.
Voy a sancionar a amarilla por la provocación que ocurre antes, ¿vale? Luego hay roja para Muriqi por el gesto, ¿Estás de acuerdo, no, Boletín?
Correcto, sí, estoy contigo.
Esa es la frontal, vamos a sacar amarilla y roja, ¿vale?
Vale.
Bé, doncs queda clar que l'àrbitre no havia vist res. De fet, ell ja seguia la jugada, que anava cap a l'altra banda, després que les Palmes fes la sacada de porteria. Estem parlant de minut 88, eh? Vull dir, no és que estiguessin avorrits al VAR. El VAR el crida i Joan, senta't lliure d'explicar-nos... Jo és que el meu resum, més enllà de que no sigui gaire correcte engegant a dins dels rivals ni fer segons quins gestos, és que si per alguna cosa no volíem el VAR, era per això.
Aquesta jugada és el gran exemple de que un conjunt de decisions correctes, perquè són correctes, poden derivar en una aberració, que és el que acaba passant. Perquè al final els àrbitres han d'aplicar el reglament, estic d'acord, però han de fer una mica d'intel·ligència, una mica de sentit comú, perquè és que en determinades situacions el que estàs fent, concretament en aquesta, és beneficiar l'infractor. I anem per parts. L'àrbitre de VAR pot avisar perquè un jugador ha fet la figa? Sí, pot fer-ho. Un àrbitre que em pot decretar expulsió de Morici? Sí. I que hi ha una falta, una provocació prèvia? Sí, el que tu vulguis. Però és que, clar, el problema d'això és que quan surts d'aquesta bombolla reglamentària i tornes al partit, el que estàs fent és que, a minut 88, amb un partit empatat, li estàs regalant una oportunitat de gol molt, molt bona a l'equip del jugador que ha fet la figa. En aquest cas és el Mallorca de Morici. Per tant, jo crec que el Mallorca hagués signat en aquell moment dir, escolta, accepto que m'expulsis el jugador i que em donis aquesta oportunitat, aquest tir lliure indirecte, dins de l'àrea. Llavors, si anem pas per pas, sí, ningú li pot dir res al del VAR, ni tampoc a l'àrbitre. El problema és que tu has d'aplicar aquesta regla 18, que és el sentit comú, i has de dir, escolta, el del VAR es pot fer... Longuis i dir, escolta, doncs no hi vist res perquè tampoc és una... perquè la gent es faci una idea, no és les botifarres de Giovanni ni res que es vegi a tot el camp, sinó que és clar, un gest com a resposta a una provocació. Tu pots mirar cap a un altre costat i no passa absolutament res. I a l'àrbitre de camp sí, hi ha provocació prèvia. El problema és que el VAR t'ha avisat per una vermella i és veritat que quan tu vas al monitor tu pots decidir pots prendre qualsevol decisió de tot el que has vist.
Home, però ja un cop et criden estàs mort. Per mi aquí...
Estàs mort, sí, sí, estàs mort.
El que no pot fer l'àrbitre quan el criden és dir no, això no ho sanciono perquè no em ve de gust. Però, vaja, no sé, jo crec
que... Sí, però la provocació, en aquest sentit, sí, estàs celebrant un error del rival a la cara, però és que si l'àrbitre ho hagués vist al camp, no hagués xiulat res. És a dir, no hagués xiulat un tir lliure indirecte. Llavors,
fonamentalment perquè els àrbitres nosaltres no ho sentim, però ells sí, sentiu com els jugadors en determinats moments s'insulten, s'amenacen i sí. No recordo una sola expulsió per una causa d'aquestes. I ara anar a expulsar un tio que a més avui s'ha disculpat, que ha estat molt ben fet, Morici, no és molt edificant, però a mi em sembla espantós que no només que això acabi convertit en una expulsió, tot i que està malament, sinó sobretot que el tio que està al VAR s'avorreixi de tal manera que es dediqui a buscar això.
És que clar, és que no és una jugada que tothom vegi, és a dir, no és que allò passi
que no,
amb la
no,
pelota
si
pel
mig. La jugada ja està a l'altra banda.
És el porter que es disposa a iniciar el contraatac des de la seva pròpia àrea. Hi ha dos jugadors que s'estan dient coses i clar, el VAR si li diu, si insulta al contrari, no hi entra perquè no pot llegir els llavis, però clar, al fer un gest ja és com que li estàs donant una petita escletxa perquè pugui entrar i acaba resolent un partit per una jugada anecdòtica que si no hagués passat, si no hagués avisat el VAR, potser ningú s'hagués donat ni compte. Ha sortit algun vídeo a Twitter, segurament, i ja està, però que no era important, que no tenia més importància, que no va originar cap tangana en aquell moment, no va passar absolutament res. Jo crec que en aquestes situacions...
Però estem d'acord en que els futbolistes no poden anar fent aquests gestos?
És
a dir,
no, clar.
A mi, potser que el VAR entri ho trobo un pur excessiu, però si l'àrbitre de camp ho arriba a veure, em sembla perfecte que expulsi...
Però insisteixo, l'àrbitre de camp està tip de sentir me voy a d'això en tu madre entre un davanter...
Bé, fins
tip,
que t'agafen, no?
Fins que t'agafen, no, ho senten...
Això li va
no,
passar, no li va passar a Diego Costa...
Ho senten i passen olímpicament.
Però Diego Costa li va dir a l'àrbitre. No dic contra ells.
Si entre ells, futbolistes.
Entre futbolistes, vaja, els insults...
Però això és molt
volen.
Més visual, i hi ha càmeres...
No, és que a més...
Era entre Diego Costa i Luis Suárez. Suárez, és que a mi em sonava, jo em sonava que era entre jugadors, però no, potser tens raó, eh? No, tinc bona memòria.
Fa molts anys. No.
Sí,
bé, de
fet,
si tu insultes un company teu d'equip...
Si l'àrbitre no hi ha discussió possible,
la
però...
La concha de tu madre, no? Li va dir Mascherano? O no era un àrbitre?
Mascherano era un assistent, no, això?
Sí.
Sí, bé, no sé. Bé,
jo crec que els àrbitres tenim un mal vici, i és que quan ens insulten a nosaltres, òbviament expulsem el jugador, però permetem moltíssim que els jugadors s'insultin entre ells, i de fet, a nivell reglamentari, tu pots expulsar un jugador per insultar un company.
Sí, i tant. Sí.
Per tant, jo crec que en aquest sentit tenim un empel de massa amb l'esquerra quan els jugadors s'insulten perquè no ens estan dient res a nosaltres, i diem, va, vinga, tranquils, ja està, i quan va amb nosaltres la cosa, doncs som més severs. En aquest cas, el gest jo no ho veig com una gran ofensa, sinó com un provoca, l'altre contesta,
i és
veritat que és un gest,
visible.
Que tothom que reconeix molt fàcilment, però vaja.
A mi em sembla pitjor que un tio se't foti a cridar la cara després de fallar un gol que no que li facin la figa. Molt pitjor.
I va acabar sent molt pitjor pel jugador que va provocar.
Ja, però ell en aquell moment no ho pensava.
Clar, clar.
Però la reacció normal a un tio que se't fot a cridar al minut 88 a la cara és que com a mínim li fotis una empenta.
Però si Morici està encantat d'haver acabat expulsat ahir perquè el seu equip va guanyar gràcies a això.
Sí, sí.
Però que probablement qui hauria d'haver vigilat més és el jugador de Les Palmes,
perquè no es va ni imaginar
que és innecessari allò que fa,
acabés amb el rival expulsat i un lliure indirecte, va, en fi.
Sí, sí.
A mi me parece lamentable.
El què?
Todo. Toda la acción, toda la jugada, toda la decisión, todo, absolutamente todo, porque yo creo que no está bien gestionado. Lo acaba de decir él, desde el sentido común puedes gestionar muchas más cosas que no desde lo puramente reglamentario. Si no había, entre comillas, no había pasado nada. No havia passat nada.
És que jo crec que els àrbitres a vegades hem d'oblidar una mica el reglament i estimar una mica més el futbol, perquè entrar en aquest tipus de situacions...
Ara ho has dit, que sempre m'ho retreus, ara ho has dit.
Què et retrec?
El Joan em retreu que el meu vessant futboler de vegades es menja el reglament. Doncs aquí el reglament li dona la raó al senyor del bar, però és una aberració futbolística tot plegat, em sembla.
Això mateix, sí.
Veus?
Ja està, què està passant?
Joan Fàbregas, una abraçada.
Una abraçada a vosaltres.
Bon Nadal. Després d'això, no sé si... Després de donar-me la raó així...
Falta el tema de Vigo, ja que hi som, molt ràpidament. Era expulsió de Gerard Martín?
Expulsió claríssima de Gerard Martín. Expulsió claríssima de Mingueza prèvia a la Gerard Martín, que el van no voler entrar.
Escolta, avui m'ho deia al campus, això. La norma aquesta de que per trepitjar Bassó, que és evident que el que fa Mingueza... No sé si... Allò ho vam fer 3 jornades i ja no ho han tornat a fer.
Aquí hi ha una instrucció molt clara. Si tu claves els tacs a la bota, és groga. Si tu claves els tacs a l'articulació o per sobre l'articulació, és vermella. Llavors, la intencionalitat fa que enganyi una miqueta a tothom perquè no es té en compte. Ja sé que Mingueza no va fer mal, ja sé que Mingueza no vol lesionar Rafinha, però la imatge, i estem a l'era de les imatges i a l'era del bar, t'indica que aquella trepitjada va al bessó i que s'ha expulsat, i no hi ha més.
Molt bé. Jo no l'hauria expulsat en la vida, però per això tenim el Joan...
Recuerdo que expulsaven una vez a Modric, no?
Sí. Perquè hi va haver-hi unes jornades que ho van aplicar de manera molt estricta, i és cert que ho han deixat de fer.
Jo crec que era una primera jornada de Lliga a Balaïdos, i a tots ens va semblar que era una animalada...
Però allò va ser el tendó d'Aquiles, és diferent. Allò era les trepitjades al tendó d'Aquiles, i això és una altra cosa.
Però les trepitjades al tendó d'Aquiles també posen en perill la integritat física del futbolista.
Sí, però ara exigeixen un pèl d'intensitat per ser expulsats. Però deixa'm dir una cosa molt ràpida, perquè això és una de les polèmiques. Jo el que vaig passar molta vergonya ahir va ser Iñigo Aspas, de veure com un àrbitre es deixa humiliar en públic d'aquella manera, li munta aquell show i ell no l'expulsa perquè té la mala consciència de no expulsar.
Àngela Maria, clar, el que passa és que no pots...
Bueno, pues entonces que se acoja el reglamento. Cuando le interesa se acoja el reglamento, cuando no le interesa no se acoja el reglamento.
Però tu no pots dir com no expulsa... Jo no li retrec que no expulsi Aspas perquè entenc que Aspas perdi el món de vista perquè allò és impossible si no sigui groga.
Hasta cierto punto.
Però Aspas...
No, sí, però entonces...
Sí, no, pero entonces,
claro, la duración de perder el mundo de vista, que es hasta hasta todos los habitantes, excepto ya
una mica de show.
De la mateixa manera que hem resolt el tema amb Urichi, aquella jugada no pot acabar amb expulsió d'Aspas i amb l'altre jugador no expulsat.
Totalment d'acord, totalment d'acord.
No estic d'acord. Quan t'humilien en públic...
perquè aquí et surt l'orgull arbitral. Mira que havies quedat bé fa una estona.
Perquè no pots anar d'àrbitre modern, perquè l'arbitratge modern és arbitratge de covards, i això no ho puc suportar.
Ostres, tu, duríssimes declaracions.
Va, que farem tardíssim. Joan, gràcies.
A vosaltres.
Ruth, hola de nou.
Hola.
Molt ràpid. Alexia, segons el Barça, en té per 3 setmanes arran de la lesió muscular que es va fer. No hem de patir perquè arribi el partit de tornada contra el City.
No, en principi no. Tant des del club com des de l'entorn de la jugadora ens diuen que és una lesió molt petita i afegeixen moltes os en aquest molt. És a dir, que en principi no hi ha d'haver problemes perquè en aquests 15 dies faci net, i en aquests 15 dies vol dir que tornaria uns dies abans, cap al cap de setmana del 14-15, que és un jornada de Lliga València-Barça, doncs tornaria aquests dies a poder jugar, i per tant queden 27 dies des del dia de la lesió fins al dia del Barça-City, i en principi no perilla el concurs de l'Ex en aquest partit que pot decidir el líder del grup d'aquesta primera fase de la Champions.
Molt bé. Doncs,
per cert, Jordi, que fa poques hores publicava el Ferran Correas a l'Esport que hi havia cert malestar al Barça perquè des de la Federació Espanyola no havien alliberat jugadores que ara mateix estan concentrades per poder anar a la cerimònia dels 125 anys del club de divendres. Amb aquesta lesió, Alexia sí que hi podrà ser, que era una de les jugadores que el Barça demanava a la Federació que alliberés, perquè els partits que ha de jugar la selecció espanyola són a més amistosos. Qui no podrà ser en aquesta gala és Aitana, a més de la resta de jugadores internacionals que són amb la selecció espanyola, però finalment, gràcies, podríem dir, a aquesta lesió, Alexis sí que serà en aquesta cerimònia.
Doncs mira, una lesió bastant oportuna, oportuníssima, sí. I no està la cosa per fa l'efecte per negociar gaire coses amb Tomé. Deixem-ho estar així.
No, la resposta devia ser, però si ja us he deixat paredes, no la voleu per l'agrada.
I a l'anterior aturada ja va descansar Aitana. No m'atabaleu, que el meu mal no vol soroll. Ruth, gràcies.
Una Tomé que també ha convocat Bruna, finalment. Finalment, Bruna Vilamala, convocada en la selecció, estava amb la sub-23, finalment anirà amb l'absoluta.
Molt bé, doncs bones notícies per la Bruna, amb qui vam parlar fa uns dies. Gràcies, Ruth.
Adéu.
I gràcies al Dani Sanabra, a l'Anaïs Martí i al Marcos López. Avui, Dani, especialment a ells, que estan tranquils. Gràcies als tres.
Ah, sí, els preocupats.
Ah, això mateix, nosaltres no tenim dret a viure.
Vaig escoltar Brams.
Una pausa, adeu i tot. Una pausa i encara hem de parlar de bàsquet i Fórmula 1.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprevo tens milers de productes a preus bons sempre, com els tovallons blancs 2 capes Eroski 100 unitats a 1,55 € o el pernil cuit extra Campofrío al tall a 12,49 € al quilo. Caprevo, amor etern als preus bons.
El dijous 28 de novembre, al matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Amb el suport del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Abans que el teu dia soni així...
Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Quin bon dia. M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Et vols escapar de la rutina? Tens ganes de viure una aventura autèntica, lliure, sense horaris? Som Vandalic Van i ens dediquem al lloguer de campers úniques, totalment equipades i al millor preu a Barcelona. I sí, col·laborem amb el tercer sector, perquè volem canviar el joc, no només fer negoci. Reserva o regala una experiència a vandalicvan.com i segueix-nos a les xarxes.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Ei, David, moto nova?
I tant, vaig comprar la Honda Tauler i em van regalar una jaqueta de moto.
Comprant una moto de 500 centímetres cúbics o més, et regalem una jaqueta Adventure de Tauler Clothing valorada en més de 170 euros. I amb l'extensió de garantia Honda Plus, la matriculació és gratuïta. Consulta'n les condicions a Honda Tauler. Vàlid fins al 30 de novembre o fi d'existències.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Temps pel bàsquet. Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
El Barça ha anunciat avui el fitxatge de Raúl Neto, el base brasiler, per substituir la Provítola. Els pros, diríem així, és que Neto té una llarga experiència, inclosos 8 anys a l'NBA. La pega, si és que es pot dir així, és que surt d'una greu lesió.
Exacte, va estar 8 anys a l'NBA, però és veritat que quan volia venir a Europa a jugar a l'Eurolliga amb el Fenerbahçe, amb la seva selecció es va lesionar a l'estiu al Mundial i es va perdre tota la temporada passada. I és ara quan ha començat una altra vegada a jugar, ha jugat als Jocs Olímpics amb la seva selecció, és un fixe del Brasil, i amb un club del Brasil, a la Lliga Brasilera, ja ha demostrat que està bé, però és una lliga menor. Ara cal demostrar-ho aquí, a l'ACB i sobretot a l'Eurolliga, veurem. A veure, d'entrada, els 8 anys que ha estat a l'NBA ha anat jugant. És a dir, és un jugador que, déu-n'hi-do, ha arribat a jugar 40, 50, 81 partits la primera temporada, 70 la penúltima, vull dir que ha anat jugant a l'NBA. És un molt bon jugador, però amb 32 anys i després una lesió molt greu de genoll, a veure com està per jugar alta competició europea.
Debut, se sap?
Doncs podria ser ja aquesta setmana, tenim un Barça-Madrid. Caram. Recordem el dijous.
Quina bona manera de debutar. En parlarem. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
I l'última frenada del programa ens porta al Mundial de Fórmula 1, on ahir es va rubricar. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
El quart títol mundial de Max Verstappen, el quart de manera consecutiva, que el situa, per exemple, al nivell dels Vettel, de Prost, i només per sota de Fangio, Hamilton o Schumacher. Per tu aquesta és la dimensió de Verstappen?
Sí, sí, tant, i espera, perquè en 17 anys encara, evidentment, pot guanyar molts, molts títols, però ja estem parlant d'un dels grans de la història, que sí que és cert que els altres tres títols que ha guanyat va ser mentre el seu Red Bull dominava de principi a fi de temporada, però clar, aquesta temporada hem vist com, després de Montmeló, el gran premi que va guanyar, ell va acabar la primera part de temporada amb 7 victòries a les 10 primeres curses, amb molt avantatge respecte a Lando Norris i la resta de rivals, però a partir d'aquí el seu monoplaça ja no ha estat en monoplaça que és el capdavant de la graella. És a dir, hem vist un McLaren molt superior, de fet en el Mundial de Constructors McLaren el trobem primer, Ferrari segon i Red Bull tercer. Per tant, estem parlant d'un paio que aquest any ha guanyat el Mundial sense tenir el millor cotxe bona part de la temporada a les seves mans. Per tant, és gràcies al seu pilotatge, perquè si veiem el Checo Pérez, per exemple, el seu company d'equip, el trobem a la 8a posició mundial. Per tant, imagina la diferència.
Doncs dels quatre queda clar, segons l'Oriol, que aquest ha estat el Mundial de més mèrit de Max Verstappen. Gràcies, Oriol.
Abraçada.
Minut i mig mal comptat i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
Doncs el dia en què hem sentit Flick i Íñigo Martínez, que han parlat a la prèvia del Barça-Brest de demà, cinquena jornada de la Champions, serà a les 9 del vespre. Nosaltres farem tot costa de butxaca demà d'una horeta. El Girona, que ha visitat dimecres i hem anat amb el Solà, de moment allà tot tranquil·litat després de la victòria de dissabte. En canvi, pel que ens ha explicat el Sergi Andreu, ara mateix el cap de Manolo González perilla després d'una nova derrota, ara també contundent al camp del Girona per part de l'Espanyol, i en un dia en què hem debatut si estem o no preocupats per la dinàmica del Barça, hi ha hagut opinions per tot plegat. Hem analitzat amb el Ricard Torquemada del Torquelab si realment els rivals han agafat o no han agafat la mida al Barça.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Pepi Quinteros i la Júlia Aparicio al control central, també a l'equip de realització de l'Esport 3 i a vosaltres, per ser-hi com cada vespre. Tornem demà per escalfar motors del Barça-Brest. Fins aleshores, feu bondat. Pep, tu sí que saps qui és en Tito.
En l'esport tot ho sabem, tot costa.